Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Hola i bon dia a tothom. Temps era temps us convida de nou a compartir el vostre temps amb nosaltres. Un espai on reviurem moments i retalls de la nostra història comú.
Avui ens guiarà un avantpassant nostre que va viure al segle XIX i que ens va deixar una detallada crònica de la història de la seva població, Porrera.
Una crònica que ens parla de la història del nostre país i de les repercussions que tenien en la vida social i política de Porrera i dels fets quotidians que li donaven relleu.
Ens acompanyen i porten el timó del programa els nostres col·laboradors de sempre, Pere Audí i Toni Orensanz. Bon dia.
Bon dia.
Presentem Isabel Gaià i jo mateixa, Àngels Martí, amb la imprescindible col·laboració del nostre tècnic Jordi Soldevila. Comencem ja, sense més preàmbuls, amb l'editorial del programa. Quan vulguis, Isabel.
Quan parlem d'història, enllegim o investiguem fets d'èpoques anteriors, encara que ens referim a la nostra història més recent, sempre pensem en el passat. De fet, la història és això, el nostre passat col·lectiu. Quan s'acaba, però, el passat i comença el present? Quan acaba un i comença l'altre? Hi ha, en realitat, una separació entre aquests dos conceptes? Aquesta pregunta, que tanta gent s'ha fet, em va colpir l'altre dia llegint un dels capítols del llibre Crònica de Porrera. Em vaig sentir transportada de cop i volta a la remota època de la meva infantesa, a un ambient i uns sentiments que creia perduts. Les meves companyes i jo, no hi havia nois a la classe, submergides en unes paraules vibrants, plenes de seguretats, d'imatges poètiques, de consignes de rectitud dogmàtica, de sacrifici i d'heroisme. Estudiàvem dos catecismes, el religiós i el polític. Memoritzàvem preguntes i respostes que ni preguntaven ni responien res, perquè les preguntes no eren nostres i les respostes ja ens venien dictades. A la pàgina 148 de Crònica de Porrera, el capítol que tracta de la guerra de la independència espanyola i de Napoleó, trobem una primera vista sorprenent catecisme religiós. Escolteu-ne només un tastet. ¿Qué quiere decir español? Hombre de bien. ¿Qué es el emperador? El destructor de todos los bienes, el foco de todos los vicios. ¿Cuántas son sus naturalezas? Dos, la humana y la diabólica. ¿De quién desciende Napoleón? Del pecado. ¿Es pecado matar a un francés? No, padre, que se gana el cielo con matar siquiera uno de esos perros herejes. Continúa així. Per als interessats, el catecisme aquest continua a la pàgina 148. El mateix capítol, una mica més endavant, ens parla de El perro histórico dicho dels gavats. Un pobre soldat francès extraviat va anar a parar als voltants de Porrera. I, clar, descobert per uns valents i adoctrinats veïns del poble, fou mort a pedrades i ganivetades. La gossa que l'acompanyava va quedar-se a prop de la sepultura del soldat, udolant dia i nit. La història explica que el seu desconsol durà 3 anys. La fidelitat de la gossa inquietà els vilatans. Algú arriba a creure que era l'ànima del soldat mort, i n'hi havia qui la considerava una divinitat. La gossa divina, però terrenal, s'alimentava de molles de pa i pasta que robava al forn del poble i arribava a tenir 2 o 3 cries que foren molt disputades. Aquests dos fets, verídics, segons compten els papers, ens fan somriure, ens indignen i fins i tot arribem a entendre-nos, però no ens amoïnen, formen part de la història passada. De tota manera, si ho pensem bé, què diran i explicaran de nosaltres i dels nostres fets i aventures d'aquí 200 anys? Ens veuran amb bons ulls? Per fer-ho encara una miqueta més intrigant, podríem jugar a veure qui recorda o qui troba en la nostra història present i quotidiana més catecismes amagats i més pobres francesos o indígenes extraviats i apallissats. Teniu raó, fa mandra, eh? Ara, ho provem o no? Ah, i no s'hi val fer trampes. Cal buscar-los en els dos bàndols. Hem de buscar catecismes amagats i pobres indígenes extraviats en el nostre bàndol i en el dels contraris. Ja ens comentarem els resultats. Ah, i si algú troba la baula perduda, coneix present i passat, que avisi, si us plau.
Ah, sí.
La Torre de Guaita.
Crònica de Porrera, 1865, de Josep Simó i Serres. És la primera obra històrica local de la comarca del Priorat. En una primera etapa, Josep Simó fonamenta la seva crònica en el buidatge de textos d'autors clàssics i contemporanis. A partir, però, del segle XVIII, disposa ja de més documentació de primera mà i poder afegir gran quantitat de fets inèdits i de vivències personals que donen a l'obra gran vivor i realisme. Jaume Teixidor, director de l'Arxiu Comarcal del Priorat, ens acompanya avui per parlar-nos sobre aquesta crònica de Porrera. Entre les moltes funcions que compleix un arxiu comarcal està la de facilitar el coneixement i la divulgació de documents històrics locals. Dins d'aquest àmbit d'actuació, l'arxiu ha col·laborat activament en la recuperació d'aquesta crònica. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
Ens pots dir qui era l'autor, doncs, d'aquesta crònica?
Bé, l'autor era un senyor de Porrera, era un senyor, un propietari, jo diria que de tipus mitjà, vivia, diguem-ne, de la terra que tenia, vull dir, no era una persona que anava a cavar, en principi. El que passa és que venia d'una casa forta de Porrera, una de les cases importants de Porrera, que era Cal Simó. Ell vivia allí, no era el fill gran. Cal Simó van tindre tres fills. El primer, que era l'hereu, que es deia Francesc, aquest va morir en acció de guerra a la Bisbal de Falset, a la Primera Guerra Carlina, el 1837. El segon, que va ser l'hereu, es deia Baltasar, era advocat, aquest tenia estudis, i va ser, per exemple, el primer jutge de pau que hi va haver a Porrera. Aquest senyor, el Baltasar, també és molt interessant perquè també va escriure unes històries de Porrera, però sobretot són vivències de temps de guerra. No va arribar a fer una història de Porrera. I després el petit era el Josep. El Josep li va quedar una sèrie de béns del seu pare i suposo que es va quedar a la casa pairal per aquelles coses que es feien abans, no? Que l'hereu es quedava a la casa i els fills que volien potser també es podien quedar. I ell en aquest cas se va quedar. Es va casar dues vegades, del primer matrimoni no va tindre fills i del segon en va tindre dos. I bueno, aquest senyor tenia unes inquietuds increïbles. Una va ser escriure aquesta crònica de Porrera que avui parlem. Però fins i tot tenia coses tan curioses com fer una acadèmia d'agricultura, la va crear Porrera, va intentar portar l'aigua dintre del poble. Què més va fer? Va fer una cosa que també és com una mica de zoològic, entre cometes, perquè el que feia era agafar animals,
taxidermista.
Exacte. És un dels seus oficis que tenia. I fins i tot hi ha un apartat que explica, amb altres documents, que posava formigues de diferents colònies en un mateix espai i, clar, ell veia que les formigues, unes amb les altres, lluitaven pel terreny fins que només quedaven unes.
Tenia uns entreteniments ben curiosos.
Sí, jo crec que era més aviat d'investigació, no? D'allò de provar coses, de saber, d'esbrinar. Era una persona molt curiosa, segur. Mhm.
I quina importància creus que té aquest treball, doncs?
A veure, la importància que jo li dono no és més per ser un llibre d'història o una crònica. A veure, jo diferencio un llibre d'història d'una crònica, perquè un llibre d'història, el qui la fa, investiga i interpreta els fets, dona la seva visió, és a dir, exposa els fets i dona la seva visió. Un cronista, en canvi, el que fa és enumera tots els fets, un darrere l'altre, els explica tots, però potser no els interpreta. A veure, aquí, encara que ell va posar la paraula crònica, hi ha alguns fets que interpreta, però aquest senyor era liberal, era un liberal moderat, i Porrera hi havia dos cantons, diguem els tradicionalistes o carlistes i els liberals, i ell era del sector liberal. I a vegades, dintre el text, posa, diguem-ne, a caldo alguns dels conservadors del seu poble i fins i tot de conservadors de la comarca, perquè el cap del tradicionalisme a l'època de la comarca era un senyor que vivia a Falset, que era fill de Porrera, que era el notari Pascó.
Molt bé. Uh-huh. I aquesta crònica, en quin moment situa el començament? Quan comença la crònica?
Bé, totes aquestes històries, aquestes cròniques del segle XIX, normalment comencen amb la creació, diguem-ne, de la vida humana, no sé com dir-ho. No? Ell la comença amb el desembarcament de Noé. A veure, que és normalíssim, això, eh? Sí, sí. Totes aquestes històries d'època, totes comencen amb Noé, després van explicant l'evolució a través dels textos de persones que havien escrit sobre època clàssica, fins que arriba a Porrera, i aquí van anar explicant, sempre posant història també de Catalunya i d'Espanya per acabar d'arrodonir. La veritat és que és una cosa molt, és un treball molt ben fet. Eh? I per què no el va arribar a publicar? Suposo que si l'hagués publicat potser hagués tingut de marxar de Porrera de pressupost.
I per què la data de 1865, el títol de l'obra?
Això és la data que ell va posar. Ell va posar aquesta data perquè em fa la veritat que el va escriure, el devia acabar d'escriure el 1865. Hi ha algunes anotacions que són de l'any següent, però són molt poca cosa, vull dir, són potser un parell de pàgines. Després hi ha alguna anotació posterior, que és del seu net, i també hi ha dibuixos del seu fill. És a dir, el seu net, Eladi Simó, va fer un parell d'anotacions, un parell d'escrits, molt poca cosa. El seu fill, sí, el seu fill va fer els dibuixos, que l'obra hi ha 3 o 4 dibuixos, i fins i tot va dibuixar un plànol de Porrera. És curiós perquè hi ha una anècdota del seu fill, l'hereu, eh? Perquè va tindre 2 fills. L'hereu es va quedar allí a Porrera i es va casar amb la filla, amb la pobilla de Cal Amorós. És a dir, aquesta documentació es troba a Cal Amorós perquè l'hereu del Josep Simó es va casar amb la pobilla de Cal Amorós. Es dona el cas que els de Cal Amorós surten a l'obra perquè eren del sector, diguem-ne, tradicionalista. Uh-huh. Era del sector totalment contraposat al seu. Però tot i així sempre tracta el seu, diguem-ne, consogre, no, d'una manera molt afable. Dintre dels seus enemics polítics era dels que era una persona que es podia parlar i que tenia, no sé, tenia un feeling, diguem-ne, però d'una manera. No? El que passa que quan son fill es va casar, ell era mort. Eh? Son fill es va casar en 1872 i ell va morir en 1871.
Però ell devia escriure amb la intenció de publicar-ho i que tothom ho llegís.
No ho diu, en cap moment ho diu.
No ho diu.
Jo crec que més aviat va tindre la intenció de deixar-ho escrit. Jo crec que publicar-ho, jo diria que potser no, perquè ja dic, si ho hagués sortit publicat i ho hagués llegit allà Porrera, em fa la veritat que aquest senyor hagués hagut de sortir de pressa i corrents. I per què ho va escriure? És molt difícil de dir. El seu germà ja escrivia, us he explicat que el Baltasar havia fet coses d'història, però coses molt més de la seva època. Suposo que aquest senyor devia agafar el costum de quan estava a l'exili a Reus, que quan hi va la crema de Porrera, diguem, els liberals de Porrera mantenen que marxar del poble, es van establir Reus. I Reus sí que hi ha un autor, que és l'Andreu de Bufarut, que va fer uns anales de Reus del 1847, crec, o 45. Suposo que t'havia agafat una mica la idea de quan va estar Reus, uh-huh. O amb els contactes que tenia a Reus.
I escriu en català o com està escrit?
Està escrit en castellà.
En castellà.
Normalment aquestes obres estan totes escrites en castellà. És molt difícil trobar algun llibre escrit en català, però són poquíssims. Suposo que per finals del XIX, més cap a finals, ja comença a aparèixer més escrit en català, però és molt rar, és molt rar. Fins i tot hi ha un apartat que parla de la llengua catalana dient que abans era una llengua que s'utilitzava per, diguem-ne, escriure. Però fa com si fos com una curiositat, no? Com si ell no ho conegués.
Sí. Sí, sí.
Perquè clar, devia ser totalment de...
Escolta una cosa, jo no me l'he llegit, o sigui, no tinc ni idea del que parla. Veig que potser sí que me l'hauré de llegir. Però m'ha sorprès una cosa. Com pot escriure una història de Porrera començant des de Noé? O sigui, Noé ja va passar per Porrera? O què passa?
No.
És una pregunta, diguem-li... teatral, en el sentit de que jo també he llegit cròniques d'aquestes i sé com van, però potser hi ha algun oient o alguna que pensa com és possible escriure des de sobre Porrera començant per Noé. Explica'ns-ho això.
Potser és una mica difícil d'explicar, però jo suposo que és la intenció de quan neix la vida humana, diguem, no sé, la gent s'estableix en un territori. Ell comença amb Noé perquè s'estableix a terra, diguem-ne, després del gran diluvio, que li diu el gran diluvio, i clar, a partir d'aquí...
Però no terra Porrera.
No, aquí no. Fins aquí de Porrera res.
A prop.
Però clar, segueix amb el cristianisme, segueix amb els romans, sí. Fins que arriba, clar, al segle XII o XIII, que ja troba Porrera.
Ah,
i aquí ja... Però ja ha fet tota aquesta introducció...
O sigui, fa com una mena d'història de la humanitat, per entendre'ns, fer arribar a Porrera.
Per arribar a Porrera. Mm-hmm. Però a veure, aquesta primera part, perquè... Jo posaria el llibre en dues parts. El llibre deu tindre unes 340 pàgines, més o menys, La primera part fins al segle XVIII són unes 140, ho dic més o menys a grosso modo.
Sí.
Però clar, del segle... fins al 1800. Però a partir del 1800 hi ha 140 pàgines més que són, clar, aquests ja les va viure ell, o les va sentir de primera mà. I a part hi ha molts documents que ell utilitza, de l'època, que avui en dia segurament s'han perdut completament. Per exemple, tot el que són els documents de l'Església, de la parròquia de Porreres, van cremar el 36.
Ah.
Tots els documents que utilitza ell de l'Ajuntament, dubto que ara, actualment, es puguin conservar ni d'un 100%, diguem-ne, que s'hagi perdut el 80-85%. Clar, més que, que una crònica de Porrera, és una font d'història de Porrera.
O sigui, un lloc on anar a poar i trobar cosetes. Exacte. Que després les podem situar...
Per exemple, fer un paral·lelisme amb el llibre que vas fer tu de la cooperativa del Porvenir. Ara imagina que d'aquí 100 anys els documents de la cooperativa del Porvenir no se'n conserves cap, només quedés el teu llibre. El teu llibre seria un llibre d'història, però també seria una font d'història, perquè qui volgués parlar de la cooperativa tindria que anar a raure el que queda, que seria en aquest cas el teu llibre.
Sí, queda clarit.
I què ha estat la història d'aquesta recuperació fins a la publicació del llibre?
A veure, aquest llibre ja es coneixia. Aquest llibre, hi ha hagut diferents autors que hi han, diguem-ne, picotejat. És a dir, aquest llibre, l'any 1972... es va mecanografiar per un senyor també de Porrera, que és el Josep Anton Baquer, Eduard, i el va repartir, una sèrie d'exemplars. I després, als anys 80, es van editar un parell de llibres. Un és aquest que tenim aquí, que és un guerriller liberal al Priorat, d'Enric Fernández Pellicer, que també s'hi basa molt, perquè clar, tot el que explica del seu avantpassat, aquest guerriller liberal, moltes de les informacions les treu d'aquest llibre. I després també n'hi ha un altre, que és el llibre Poble de Porrera, que és escrit és un recull d'articles sobre les guerres carlines, del Pere Anguera, que també transcriu tota la part del que és la Primera Guerra Carlina. Vull dir que és un llibre conegut. El que passa és que l'editar el vam editar tot, des de les fotografies, els dibuixos, perdó, fins i tot el plànol de Porrera del 1892.
O sigui, i la part de les vivències que ell explica... que les ha viscut personalment, és quasi tota la segona part.
Sí, clar.
Déu-n'hi-do.
Si féssim... ja són unes 140 pàgines, però totes aquestes són del que ell va viure, o que ell veritablement ho va sentir de primera mà de persones que ho havien viscut. Hi ha coses curiosíssimes, perquè si jo, com bona part la vaig tindre que es transcriuria jo, doncs me l'he llegit.
Clar.
Hi ha una part que... vaig riure perquè és un petit apunt sobre una gran sirpe. Dic, ostres, què és això d'una gran sirpe? I resulta que al terme de Porrera algú va veure una serp grossa com una cuixa, immensa, amb bigotis i tot, van avisar la gent de Porrera, tots perseguint-la, i no la van agafar, perquè la volien agafar a veure qui era. Per això explica l'anècdota de la gran sirpe, o aquesta anècdota que has comentat abans, sí, sobre el gos del soldat francès. És a dir, tot el que sap, ell ho explica. Tot. No es deixa res al tinter.
Jo no l'he llegit tot, però m'ha sorprès la vivor. No? No sé, és interessantíssim, més que res per això. No?
La segona part és impossible. És com si ara trobessis una persona que narrés tots els fets més importants d'un poble. Qui apunta això actualment, unes memòries així?
A més, ho escriu bé, vull dir, ho escriu amb molta gràcia, no?
Sí. No, a veure, era un senyor culte, eh?
Sí.
No tenia estudis, perquè diu que no té estudis, però era un senyor que devia haver llegit molt i que tenia cultura. Hi ha un apartat que també el vaig afegir aquí al llibre, que és tots els oficis que va fer ell, no? I crec que és un llistat de 30 o 40 oficis. És a dir, tot el que va fer ell durant la vida, ell va apuntar... Diu, oficios que con el tiempo ha ejercido José Simó. Pues que va des de militar, perquè va ser militar, comerciant, pagès, hisendat, procurador, és a dir, suposo que devia...
I com diria el Sabina, taxista en Nova York, no?
No, tot. Taxista no, perquè no, segur que no diria. És algo increïble. Picapedrer, sí. Paleta, forner, moliner, pescador de canya, en el muelle de Tarragona varias veces.
Gran.
Arquitecte, metge, no, és bueno, va fer de tot, secretari de l'Ajuntament, va ser alcalde.
I això, sí. Això sense tenir cap carrera, no? O què?
Sí, però clar, era de les famílies
Si no,
abans els altres anaven... Però imagina't medicina, no? Perquè metge...
Bueno, aquí diguem-li que en aquella època els metges... Tampoc molta formació.
No. Jo suposo que devia llegir llibres de medicina, sí, i alguna cosa...
Alguna cosa a fer, eh?
Uh-huh. A veure, potser en aquesta època a Porrera no hi havia metge, perquè això també era una altra cosa, que metges no hi havia a tots els pobles. Vull dir, un que tingués una mica d'inquietuds, bueno, sobresortia moltíssim. Això era evident.
Uh-huh. I qui la va portar a l'arxiu? O com te vas posar en contacte tu amb...
El seu besnet. Crec que és el seu besnet qui és el propietari de Cala Amorós. I li vaig comentar, dic, per què no ho publiquem? Perquè, clar, sí que es coneixen parts, però més val publicar-ho tot sencer, ni que hi hagi una part que comença amb Noé, que...
No, clar, evidentment, és que...
Si un comença a llegir llibre per Noé, pensarà, hòstima, aquest llibre, mare de Déu, bé saber què posa aquí, no? Però la primera part, clar, comença on ell creu que ha de començar. Però és importantíssim la quantitat de notícies i esdeveniments del més petit al més gran que hi ha.
I el tema de la portada d'aigües, perquè abans ho has esmentat, com va funcionar? O sigui, quan dius portada d'aigües, suposo que et refereixes a la instal·lació de fonts públiques a l'interior de la localitat.
Sí, això ho explica ell. A veure, t'ho he comentat perquè sé que estàs interessat en el tema.
Sí,
no m'ho he llegit, eh? M'ho he de mirar.
No, a veure, si no ho tens... jo suposo que es deu referir...
És portada d'aigües de fonts dintre el poble, eh?
Sí, sí.
M'ho he mirat una mica com si fes prospeccions a fonts, de fora, el terme, i intentar fer conduccions fins a tindre una font pública dintre del poble.
No, te pregunto això perquè estem tan acostumats a tenir aixeta a casa que podem pensar que sempre n'hem tingut, i aquí Falset, la primera vegada que es van portar aigües a les cases, no a les fonts, a les cases va ser a partir del 1923. Fins aleshores, si algú tenia aigua a casa és perquè tenia cisterna o tenia pou, però un servei públic o un servei col·lectiu de subministrament d'aigua a través d'una canonada, això és de 1923. Vull dir que, per això t'ho preguntava. Que ja era un gran avenç no haver d'anar a la Riera a buscar l'aigua. Vull dir, tenir fonts públiques a l'interior...
Era un avenç importantíssim.
Ja era un avenç importantíssim, evidentment.
Però és que també parla de l'enllumenat del poble, per exemple. Uh-huh. Devia ser amb
gas, suposo.
Amb gas.
Ho vés a saber.
Amb l'època no hi falava
que
ni gas. Potser ni
gas, segur. No, 1860, no, doncs probablement ni gas.
No, no.
Devien ser amb tés o...
Sí, no sé com ho fer. Bueno, però bueno, hi ha de tot, de tot.
Molt bé, doncs, Jaume, ha estat molt interessant aquesta aportació d'aquest llibre, aquesta crònica de Porrera. I el que passa que ja no ens queda més temps.
Bueno, moltes gràcies.
Però gràcies a tu per vindre i bueno, ja ens tornarem a veure en un altre...
Molt bé, molt agraït.
Gràcies a tu.
Vinga, gràcies.
El calaix desastre.
Obrim ja el nostre calaix de sastre, on trobem una mica de tot. L'Arxiu Comarcal del Priorat i l'Ajuntament de Falset trauran a la venda ben aviat un llibre titulat La comèdia de Falset. Es tracta d'una reproducció facsímil d'una peça teatral del segle XIX que portava aquest títol i que va ser representada al Teatre Català de Barcelona, és a dir, a l'actual Teatre Romeo, i l'obra, una obra de teatre d'un sol acte, va precedida d'un pròleg del nostre col·laborador Toni Orensanz. Toni, explica'ns una miqueta com va tot això. Què és aquesta comèdia de Falset que ara s'edita?
Hola, bon dia. Doncs mira, la comèdia de Falset, aquesta que ara s'edita, data de l'any 1869, any en què es va estrenar, això com dèieu, al Teatre Català de Barcelona, que és el que avui és el Teatre Romea. L'obra és obra de Pau Bunyegues, que no deixa de ser un pseudònim d'un advocat, periodista i dramaturg que es deia Conrad Roure, de Barcelona, i que era un habitual de la rebotiga de Pitarra, del Frederic Soler Pitarra, no? És a dir, estem anant al rovell de l'ou dels que es consideren els fundadors del teatre català modern a mitjans del segle XIX. No? L'obra aquesta, més enllà del seu interès local i de la seva qualitat literària que he vist avui dia, doncs com a mínim és discutible, jo penso que cal valorar la comèdia de Falset, aquesta obreta, com el que és històricament, és a dir, una mostra de com va néixer i de qui van ser els impulsors del teatre català modern i d'aquesta popularitat de Pitarra i de la seva colla que en bona mesura ens ha arribat fins avui dia, no? I que no deixa de ser curiós que molta de la gent, molts dels comedians que van posar en escena la comèdia de Falset aquesta, el 1869, amb els anys van acabar sent els grans actors populars de la Barcelona de final del segle XIX, principi del segle XX, és a dir, van acabar sent mites populars, no? Tot i que, insisteixo, l'obra la llegeixes avui dia i, a veure, més enllà del valor documental que té, molta gràcia no li veig ni jo.
Però, no sé, no té molta gràcia, però no sé què passa, perquè jo, vaja, crec que els que som de Falset, fins i tot els que no ho som, tots ho hem sentit a dir moltes vegades, no? Això de, això s'acabarà com la comèdia de Falset, no? I sí, com si s'hagués d'acabar molt malament, o no sé, com s'acaba aquesta comèdia, o què passa amb això, d'aquesta dita?
Clar, o sigui, la gràcia de la història està en el títol de la comèdia de Falset. És a dir, per exemple, la comèdia que al final s'ha fet anar com a facsímil, la vaig comprar jo a Barcelona a una llibreria de vell per 1.000 pessetes abans que hi hagués l'euro. I sí, 1.000 pessetes. I no n'hi havia més, perquè si no li vaig dir que en tens més, i em va dir que no. I la vaig comprar precisament pel fet aquest, no? El que passa és que, a veure, la comèdia de Falset aquesta del 1869 no és l'origen de l'expressió popular això s'acabarà com la comèdia de Falset. És a dir, l'obra de teatre ens permet constatar que no és l'origen i que precisament el que fa l'obra de teatre és aprofitar una dita que a mitjans del segle XIX ja és popular. És a dir, en aquell moment el teatre català, el renaixement del teatre català al voltant de Pitarra, solia utilitzar dites que ja eren populars per fer títols de comèdia inspirades en aquelles dites o per jugar amb aquelles dites. I aquí ho veiem clarament perquè hi ha un moment que a l'obra de teatre un dels personatges li diu parla de que vol escriure una comèdia que es dirà la comèdia de Falset. I un li diu, què passa, que li poses així perquè ara acabarà agarrotades? I ell li diu, no, aquesta no acabarà agarrotades. No? És a dir, el 1869 està clar que aquesta és una dita popular i l'origen, per tant, és anterior o molt anterior. No ho sabem, no? És a dir, de fet, a l'obra no hi ha massa referències a Falset, eh? És a dir, Conrad Roure, és a dir, Pau Bunyegues, l'home que donava nom a aquest pseudònim, no era de Falset ni tenia cap relació, i això està claríssim i surt a la seva biografia, o sigui, no surt Falset enlloc a la seva biografia escrita per ell mateix, no? Però és això, és a dir, la dita, la comèdia de Falset, és anterior a l'obra.
Oh, doncs si aquesta obra no és l'origen d'aquesta dita tan popular, doncs sabem d'on pot haver sortit? O...
A veure, en principi hi ha referències anteriors. El 1866, és a dir, 3 anys abans, es va treure una espècie de diccionari sobre refranys a castellans i catalans, i allí la dita aquesta ja hi és. És a dir, l'obra aquesta és estrenada el 69 i el 66, la dita aquesta, això acabarà com la comèdia de Falset, ja apareix a una obra de referència de dites populars. Per tant, ja sabem que és anterior. I el que sí, o sigui, la referència, diguéssim, d'on pot sortir, una vegada més no es la dona doncs, el folclorista per excel·lència de Catalunya, no? Que hi ha un moment en què ell parla d'aquesta... Mira, ho tinc aquí davant. Joan Amade cita una versió oral en què diu Pere Arbots de Falset em té contat que una vegada, en un any de molta crisi econòmica, van fer cap a la plaça un saltimbanquis, que van fer una comèdia. Després van passar el barret i ningú els va donar ni un cèntim. Al contrari, algun jove tranquil, simulant que els tirava una moneda, els hi va tirar una pedra. Els comedians van prendre el fet com un insult desafiant al poble que ben aviat s'hi va fer agarrotades acabant per tenir de fugir els comedians de Falset a Cames Ajudeu-me. És a dir, hi hauria, sembla, un conflicte al carrer entre uns saltimbanquis i gent del poble que en comptes de tirar els diners els hi tiren alguna pedra allí a la gorra i a partir d'aquí... Però és l'única referència, una referència oral que, insisteixo, és a dir, un senyor que es deia Pere Arbots de Falset li va contar a Joan Amades en els seus viatges a la recerca de la cultura folklòrica d'aquest país.
I l'obra de teatre, la peça de teatre amb aquest nom, quina importància té? Té importància o...?
A veure, és en el que estem. És a dir, més enllà que llegir avui sigui una obra, insisteixo, fluixeta i que costa de situar, perquè és allò que dius que anava a fer la gent al teatre a veure una peça d'un acte. Clar, pensem que la gent no anava al teatre com hi anem ara. És a dir, la gent acostumava a anar al teatre i es tragava 4 o 5 peces d'un acte moltes vegades. I n'hi havia una llarga i es podien estar al teatre tota una tarda. És allò gairebé com en temps de Shakespeare, no? Llavors, més enllà d'això, insisteixo que té un cert interès històric pel fet que la comèdia de Falset aquesta forma part del que se'n diu el ressorgiment del teatre català a Barcelona a finals del XIX, a mitjans del XIX. I l'obra és això, no? És aquest corrent de teatre català de vocació popular que ha passat de fes a les sales i alcoves barcelonines i de cop entra als teatres. I això passa a mitjans del segle XIX i la comèdia de Falset és una, precisament una d'aquestes obres que en aquests primers anys en què el teatre en català baixa de la sala i el cova a teatres barcelonins, com el Romea, diguéssim, en aquell moment se deia el teatre català, perquè precisament hi feien obres en català, doncs clar, en aquell moment hi ha una obra que es diu la comèdia de Falset que ens ajuda a entendre més aquell moment, no? Més enllà d'això, insisteixo, l'obra de teatre, jo me la llegeixo i a veure, a mi no em sembla cap meravella, però ens ajuda a entendre això, no?
Molt bé, Toni, moltes gràcies. A nosaltres ens has ajudat a entendre ben bé, ja sabia que està informats, no?, sobre la comèdia de Falset i aquesta dita. Moltes gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Abans de finalitzar el nostre calaix de sastre, us passem una informació. A la tercera edició de la Tribuna Internacional de les Terres de l'Ebre, el proper dijous 25 de març a les 19:30 i a la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre, el senyor Andreu Lascors, destacat hebraista que ha participat altres vegades al nostre programa, donarà una conferència sobre Catalunya vista des d'Israel. Tots hi esteu convidats.
Historietes de la història.
La digitalització dels arxius de molts diaris i institucions és una autèntica mina informativa que permet des de casa descobrir i accedir a fets del passat amb tanta facilitat que de vegades sembla miraculós. Fa poc, buscant a l'arxiu de La Vanguardia, hi vaig trobar aquesta notícia d'un atracament a Falset l'any 1955, una notícia que, vista avui dia, en temps de crisi econòmica, fa pensar. El titular diu el següent: la Guàrdia Civil mata a un atracador en Riudecols. I el subtítol afegeix: havia robado 145.000 pesetas de la caja de pensiones de Falset. Els llegeixo la notícia tal qual va ser publicada. Esta tarde, alrededor de las 4 y apenas abierto al público el despacho de la caja de pensiones de la villa de Falset, se personó un individuo vestido con mono de soldado con el pretexto de abrir una libreta de ahorro, entablando conversación con el único empleado que había en aquellos momentos en dicha sucursal. Súbitamente le encañonó con una pistola, golpeándole en la cabeza con un calcetín relleno de arena. Desvanecido el empleado, amarróle el atracador a una silla con un alambre telefónico que previamente había cortado para evitar que se hiciera uso de él. Luego se apoderó de 145.000 pesetas que había en la caja y desapareció raudo, utilizando una moto. Cursada la alarma a la Guardia Civil, varias parejas de la Benemérita se situaron en puntos estratégicos de las carreteras para la busca y captura del forajido. A 20 kilómetros de Falset, en Riudecols, un Guardia Civil advirtió un motorista cuyas señas coincidían con las del atracador, dándole el alto. Como quiera que el motorista aceleró la marcha, inmediatamente el Guardia Civil le disparó un tiro, produciéndole la muerte instantánea. Però qui era aquell terrible atracador? Ens ho explica la mateixa notícia. El muerto resultó ser Mariano Domínguez Robles, de 39 años, natural de Cambrils y domiciliado en Terrassa, en la calle de Beethoven, número 28, Peluquería, de cuyo local era propietario. En su poder fueron halladas las 145.000 pesetas que había robado y además una pistola Astra del 9 corto. Però què en sabem més? Era un atracador perillós? Tenia antecedents? No ho era. Escoltin bé. El muerto también llevaba consigo tres boletos en blanco de las apuestas mutuas benéficas correspondientes a la jornada del 30 de enero último, como asimismo llevaba encima una carta en la que se le negaba un préstamo de 3.000 pesetas que había solicitado para su peluquería. Tres bulletes de loteria i un préstec denegat al damunt. Ja ho veuen. El perillós atracador mort no era més que un perruquer desesperat.
Gràcies, Toni. I ara hi arribem ja a la banda sonora, història i música enllaçades per Pere Audí.
Avui a la banda sonora us vull parlar...
La banda sonora.
Avui a la banda sonora us vull parlar de la Soul Machine, una colla de bons músics que acaben de presentar el seu primer disc i que ja porten 10 anys fent ballar de valent a públics de tota mena. Allò que cal saber és que si haguessin viscut fa uns 100 anys no haguessin estat tan ben vistos. I és que l'Església de finals del XIX i començaments del XX no veia gens clar alguns dels canvis de costums que venien propiciats pels canvis econòmics, socials i polítics que s'anaven produint a mesura que el mode de producció capitalista s'anava imposant. I un dels canvis que més els costà de pair fou l'aparició d'alguns balls i ritmes, la majoria arribats d'Amèrica, fos del sud, com el tango, o del nord, com el foxtrot. I si no, veiem què es deia des del diari catòlic tarragoní La Cruz a finals de 1922. Otros médicos, también muy doctos, nos aseguran que el mayor peligro que hoy existe para la conservación de la especie humana está en los dancings, es a dir, els balls, en los cuales las damas y las damiselas se entregan al placer del tango y del foxtrot. Y més endavant, l'articulista defineix el dancing como esas languideces, esos estremecimientos, esos enlazamientos, esas ondulaciones temblorosas en las que los cuerpos humanos se pliegan juntos. Segons un metge francès, ell notava en les noies a qui agradava ballar insomnios, atraso en el desarrollo normal, inapetencias, vértigos, perturbaciones circulatorias, fenómenos de autointoxicación, neurosis espasmódicas, anomalías de la memoria, incoherencias de carácter, fatiga intelectual, abúlia del sentido moral i, a veces, accidentes más graves. En fi, que era més perillós anar a ballar que fumar-te dos paquets de cigarrets al dia o anar-te'n de vacances a Iraq. I no penseu que la visió del ball com a font de pecat era propietat d'uns quants catòlics radicals, sinó que amerava tots els estaments eclesiàstics. Quan el 1920 l'arquebisbe de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, envia una enquesta als rectors de les parròquies de l'arquebisbat, una de les preguntes era si hay bailes en todas épocas del año y si hay cines, varietés u otros espectáculos con menoscabo de la moralidad y qué medios se emplean para contrarrestar sus efectos. I en general la resposta dels rectors és que sí, que n'hi ha, i que poca cosa podien fer per evitar-ho. Així ho reconeixia el rector de Cornudella. Hay bailes y cines todo el año menos en cuaresma y no hay medio humano de hacerles frente. Afortunadament, les coses han canviat bastant i no crec que el tema del ball amoïni tant l'Església ara com fa 100 anys. Per tant, penso que us puc posar aquesta cançoneta del disc de la Soul Machine sense temer per la salvació eterna de la meva ànima. Aixequeu-vos, si voleu, i balleu amb ells al Sweet Home Chicago. Felicitats, nois de la Soul Machine. Chicago, I come home.
Hem arribat ja al final del nostre programa d'avui, acompanyats de bon ritme i bona música. Us esperem de nou a tots el proper mes. Si voleu fer algun suggeriment o alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-831-135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre.